Al matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
Escolaritzar un infant amb trastorn d'espectre autista, l'anomenat TEA, no és gens fàcil arran de les dificultats de socialització, interacció que pot presentar l'afectat. Però des de fa una dècada, l'abordatge d'aquests casos en l'educació es fa amb molta més cura, ja que no només implica professors i responsables dels centres educatius, sinó també personal sanitari especialitzat en TEA. Ara mateix, els professionals del Centre de Salut Mental Infantojuvenil del Taulí es desplacen a 57 centres educatius convencionals de Sabadell i la seva àrea d'influència, que tenen serveis d'intervenció especialitzada, a més de les escoles d'educació especial i també altres recursos per a aquests col·lectius. Per conèixer quina és la tasca dels sanitaris a les aules, avui parlem amb la Núria Reina, que és psicòloga clínica del Centre de Salut Mental Infantojuvenil del Taulí. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia. Agraïda d'estar aquí.
Nosaltres també tenim moltes ganes de parlar avui, de conèixer també aquest servei i aquest recurs que feu des del Parc Taulí. Per posar-nos una mica en context, quins són els recursos educatius que existeixen per a les persones que pateixen TEA i des de quan compten amb aquesta participació del personal sanitari?
De recursos educatius n'hi ha molts, eh? Jo et parlaré dels que conec, que és on anem nosaltres, els de CESMIC, que són la CIE, les aules de suport intensiu a l'educació inclusiva, que és el més nombrós, el recurs més nombrós on més centres ens desplacem. Després estan els centres d'educació especial, que en aquest cas ens desplacem a 6 escoles d'aquí de la nostra zona, del territori. Després també tenim una UEC específica de trastorn mental, que és la UEC MAPA, que li diem, i en aquest cas dues, perquè hi ha una a Sabadell i una a Cerdanyola. I, per últim, les AIS, les aules intensives de suport, on també ens desplacem alguns professionals del Taulí, que n'hi havia una i ara n'hi haurà una altra al territori.
I com ho reben, també, des de tots aquests centres, no? I també, no només el professional, no? L'equip directiu, els professors, sinó també els afectats, els usuaris, els alumnes.
Bé, els companys que hi treballen, els professionals que hi treballen, ens reben molt bé, sempre ens hem sentit molt ben acollits, perquè és com un treball en xarxa que queda molt més enfortit que si no ens trobéssim allà físicament al centre. I després els nens, ho tenen bastant interioritzat, que hi ha persones que de tant en tant es passen per les aules i els observen i a vegades interactuem i tal, i si et coneixen, això fins i tot afavoreix el vincle que tens amb el... Si és el teu pacient, no?, que et veu allà, et reconeix. A les escoles d'educació especial, per exemple, que anem amb bastant freqüència, si ja se'ls hi fa natural veure'ns, i quan han de venir a consulta tot és més fàcil que quan som desconeguts. O sigui que molt bé per ambdues parts, tant dels professionals com dels alumnes pacients.
Clar, i per vosaltres, per als professionals, també sortir, no?, de l'hospital i anar a fer aquest treball de camp a peu de carrer, com és?
Per mi, personalment, està sent una experiència fantàstica, però en general per tots els meus companys és molt enriquidor per la clínica, perquè quan tu veus un pacient aquí a l'hospital, al CESMIC, on sigui, és un context molt de laboratori, no? molt artificial, i seus, l'altre seu. En canvi, quan anem allà i els veiem en el context natural, tot és molt més enriquidor, la informació que pots recollir. Veus com es relaciona amb els iguals, com es relaciona amb els mestres, quines conductes són més freqüents, quines coses el poden molestar de l'entorn o d'aquell moment, desencadenants de problemes. Tot és molt més fàcil de veure i aquesta informació és molt rica per nosaltres. També ens ajuda a saber quin nivell de gravetat per poder després partir més l'atenció més adequada al nivell de gravetat, saber com funciona un tractament, si hi ha efectes secundaris d'un fàrmac. en general, molt, molt enriquidor per la clínica.
Clar, evidentment, amb tota aquesta informació, no?, que rebeu. Abans ens comentaves algunes dades, però ha crescut el nombre dels centres educatius convencionals que incorporen aquest CIEIS, i aquest creixement suposo que també haurà influït en el desenvolupament dels infants amb TEA.
Sí, ha crescut moltíssim, moltíssim. Això que deies, fa una mica més d'una dècada, em sembla que el primer pla del conveni del 2007 o així, i jo recordo, doncs, en aquell moment no estava jo en l'equip d'atenció a les 6, però potser n'hi havia una desena de centres o així, i ara, doncs, com deies, ja arribem gairebé als 60, i això en menys de 10 anys. I aquest creixement, de fet, perquè no tinc ara per mostrar-te, no? Però si a vegades ho hem presentat en corbes i veus com la corba és exponencial, que va anar creixent a poc a poc i en els darrers anys va créixer moltíssim, però és que també la prevalença d'aquest trastorn ha crescut i ho veiem doncs, també en el CESMIC i es detecta també més.
Teniu doncs, també doncs, raons o explicacions de per què aquesta prevalença ha crescut?
Bueno, sí, múltiple. No és només ha crescut aquí, ha crescut arreu del món. Els criteris diagnòstics també han canviat, però és una pregunta que està molt ara en el camp de la investigació,
no?,
científica. Sí. Segurament ha millorat també la detecció, el diagnòstic precoç i tot això és molt positiu per millorar l'evolució d'aquests casos. Però també deuen haver altres factors multifactorials que ho expliquin, perquè és bastant sorprenent per tots els que ens dediquem i això que et deia, que a nivell mundial és un tema que s'està mirant de trobar la resposta.
Clar, perquè evidentment és important, no?, trobar doncs, els motius d'aquest creixement a nivell mundial. Parla'ns, però, dels problemes, els problemes més comuns que tenen els nens amb TEA, a l'hora també de seguir tots aquests programes educatius i també si podeu fer alguna cosa en aquest sentit, els professionals sanitaris.
Bé, doncs, sí, nosaltres podem fer coses, però evidentment, principalment per al tema educatiu es pot fer des de les escoles. Tenen problemes per seguir segons quins mètodes d'aprenentatge, perquè diguéssim que el seu cervell està més preparat per altres, funciona d'una manera diferent i està més preparat per altres mètodes d'aprenentatge. Per exemple, són grans aprenents visuals. Llavors, els estímuls visuals, tot allò que surten a la informació d'una manera gràfica i visual, s'aprèn molt més ràpid per ells. També tot allò que no resulta caòtic, sinó que està estructurat, segueix un ordre lògic, que no és la lògica implícita que tots entenem, sinó un ordre lògic molt explícit, molt racional, això també els ajuda. Vull dir que no és que hi hagi només dificultats, sinó que si ho veiem des del punt de vista que hi ha altres formes d'aprendre,
altres capacitats també, no?
Altres capacitats, veiem exacte que els ajustos que es fan per aquests alumnes molt sovint ajuden a molts altres alumnes que no tenen trastorn de l'espectre autista.
Potser en aquest sentit nosaltres com a societat també hauríem de canviar, no?, la nostra mirada i tenir més informació, no?
Jo crec que a mesura que la societat anem comprenent més en què consisteix i anem entenent, no?, com una neurodiversitat i unes maneres diferents de percebre el món, de processar els estímuls, d'aprendre, a comprendre i apocar-ho d'aquesta manera ajuda també a la inclusió, a les lliures generals de nosaltres i d'ells, és a dir, és bàsic com introdueixes, sí.
Parla'ns del vostre paper, no?, quan us desplaceu en aquests centres educatius amb els alumnes amb TEA. Com els observeu en aquest hàbitat natural? Quines estratègies també doncs, elaboreu? O sigui, com és una visita i el vostre dia a dia?
Molt bé, doncs ens organitzem amb el centre perquè ens puguin rebre en els horaris que convé, que hi hagi algú que ens acompanyi, que prioritzi quina és l'aula o a quin alumne hem d'observar. Llavors, bé, nosaltres doncs, a poc a poc ens anem integrant per allà, anem observant, prenem les nostres notes I veiem una mica, no estem allà enganxats al costat del nen, no? Sinó que veiem una mica què va fent aquest nen, la mestra que està amb ell, alhora ens va explicant. També veiem altres nens que interactuen amb ells. Molt sovint altres nens es dirigeixen a tu, et pregunten coses. Bueno, a poc vas formant part del mobiliari, de l'àmbit
Clar.
i de també una persona amb qui interactuar. Llavors, després, és molt important que tota aquesta recollida d'informació que has fet la comparteixes en una reunió de coordinació, on hi estem tots els professionals que intervenim en el cas, no només els sanitaris, sinó els del camp de l'educació. I allà compartim impressions, dissenyem intervencions, confeccionem el que seria el pla d'atenció individualitzat per cadascú, ens donem feedbacks de coses que no has pogut veure en aquell moment, que potser són de les darreres visites o en cas de la mestra et diu dels darrers dies, coses que han passat. Bueno, la reunió per acabar de completar tota la informació. I amb això, doncs bé, podem tornar amb tota aquesta informació per continuar treballant en els següents passos de la intervenció.
Clar, en aquest sentit, penso que suposo que observar aquests nens a l'aula també pot suposar canvis en l'abordatge sanitari, és a dir, us podeu, per exemple, doncs, plantejar canvis de medicació o de teràpia.
Sí, ens és molt útil per lo que deia abans de podem ajustar ben bé la nostra intensitat de tractament en funció de la gravetat, això n'és una. Després podem observar les respostes als tractaments, a la teràpia que s'estigui realitzant psicològica, però també a la resposta als tractaments farmacològics. Podem observar si hi ha les millores en la conducta. També una cosa que aconseguim és millorar l'adherència al tractament, millorar la vinculació amb nosaltres, perquè al fer un seguiment tan estret sempre és molt més difícil que se t'escapi si un pacient no ha vingut a visita, si necessita més visites més sovint. Tot això ens facilita molt la feina.
I els objectius mèdics que us fixeu perquè el nen doncs evolucioni bé són més fàcils de complir també des de que teniu doncs aquesta altra manera de treballar?
Sí, són més fàcils i a més que nosaltres creiem fermament en que és la manera d'aplicar realment els tractaments pel TEA. És a dir, nosaltres al CESMIC el que fem és una intervenció de com anar complint tots els passos, els objectius. Bueno, és com una coordinació que fem amb la família, amb l'escola, però veritablement el tractament pel TEA el que és molt important és que sigui intensiu i en el context natural, extensible a tots els contextos, és a dir, que a l'escola i a casa és on s'ha d'aplicar. Nosaltres ajudem a pautar que es pugui anar fent i que si es troben dificultats doncs que es puguin salvar. Això és molt important. Després que la comunicació social, que és un dèficit important en el TEA, el lloc on es pot treballar veritablement és amb els iguals i on hi ha més contacte amb iguals és a l'escola. O sigui que la nostra feina a CESMIC és important com a coordinació, però realment per nosaltres qui està realitzant el tractament del TEA de forma intensiva, precoç, extensible, generalitzable, són els professionals que estan a l'escola i els pares a casa. Llavors, clar, poder estar en el CESMIC, veient els pares i a l'escola, veient el nen i parlant amb els professors, fa un triangle que sí que permet que el tractament sigui basat en l'evidència, que és el del dia a dia, acompanyar aquest nen de diferents maneres i fent diferents adaptacions i bé,
Que de fet
el que et
ha anat evolucionant, no? Doncs aquest servei perquè des de que es va implementar aquesta col·laboració, perquè em sembla que al principi només fèieu d'assessors dels mestres, no?
Sí, al principi doncs, establíem contacte per e-mail, per reunions i podíem donar un suport tècnic, assessorament clínic limitat, no? Perquè no estàvem allà. La veritat és que estar presents doncs, ens facilita molt més comprendre les situacions, comprendre els recursos dels que es pots disposar, comprendre el funcionament del nen i això sí que ens serveix per poder assessorar millor i donar el millor suport clínic que necessitin, sí.
Clar, i per compartir totes aquestes sinergies, no? Per conèixer, així també us coneixeu, no? En persona, fins i tot, que també
Sí.
doncs ajuda després a l'hora de treballar.
Sí. Veritablement, només en el trastorn de l'espectre de l'autisme, sinó en infantil, en el que ens dediquem nosaltres, és que el treball en xarxa és bàsic, perquè el problema del nen, segurament, el sigui quin sigui, s'extendrà a tots els seus entorns. En molts casos és així, a l'escola, a casa, a la comunitat, en les extraescolars, en els esplais... I sempre va molt bé fer treball en xarxa, conèixer-nos tot, és molt més eficaç.
Abans ho parlàvem, no?, que els recursos dedicats a l'abordatge del TEA doncs, ha crescut molt en l'última dècada a les aules. Ho ha fet també en el vostre àmbit, en el sanitari? Han augmentat aquests recursos?
Bueno, ha augmentat el nombre de professionals, ha anat augmentant amb els anys. També aquests programes, aquests convenis entre educació i ensenyament ens ajuden perquè també proporcionen recursos que poden incrementar la contractació. Els ser més professionals també es poden oferir tractaments que són potser més rendibles, podem organitzar molts més grups, els grups vull dir d'intervenció amb pares, amb nens, els grups poden ser més variats. Segueixen faltant recursos a l'entorn, d'això sempre ens queixem i ens adonem i bé, però ha anat creixent, sí, en tot aquest temps la millora substancial i es percep el creixement.
Sou 7, no?, professionals, però, que desenvolupeu,
dels que ens desplacem
que us desplaceu.
A les escoles som 7, n'hauríem de ser més, veritablement.
Això t'anava a dir, no sé si es pot fer doncs, sí, aquest seguiment amb els alumnes amb només 7 persones o potser doncs, parlaria d'influència també de Sabadell, no? Potser aniria bé també augmentar, incrementar aquesta plantilla.
Sí, dels 7 que ens desplacem a centres, veritablement aniria bé incrementar la plantilla. Ha incrementat la plantilla de professionals de CESMIC, però és que també ha incrementat la demanda en general de les necessitats de la població. Llavors, doncs sí, el fet de no créixer en proporció potser als centres o a les lleis que s'obren fa que de les que porten més anys funcionant i ja van millor, doncs potser reduïm una miqueta la freqüència en què hi anem. Potser,
ja els hi doneu autonomia, no?
Clar, hem d'anar...
Prioritzant.
Sí, prioritzant, i llavors quan hi ha una CIE nova, que potser és quan els professors de l'escola que s'hi dediquen doncs van més perduts, potser és més d'agrair, no?, el suport clínic que es pugui donar, llavors aquí mirem de prioritzar, incrementar la freqüència en aquests llocs i reduir potser de les que ja porten 10 anys funcionant, que l'engranatge ja està molt més automatitzat i a més ens coneixen molt bé i tenen un accés molt fàcil a nosaltres a CESMIC, que tot i que no puguem estar presents amb la freqüència desitjable, sempre estem molt disponibles per e-mail, per telèfon, és fàcil quan ja et coneixes molt bé després de 10 anys doncs que un o altre puguem ajudar de la manera que sigui, tot i que no sigui en presencialitat.
Esteu fent un seguiment molt intensiu, tant educatiu com sanitari, de les persones amb TEA amb la seva vida infantil i juvenil. Però la pregunta és, què és el que passa quan superen doncs, l'edat? Se segueix fent un seguiment? Hi ha els mateixos recursos?
Bé, doncs fa uns anys es va detectar que potser aquesta transició de l'edat infantil, adolescent, cap a l'edat adulta no era del tot òptima, perquè es perdien casos. No en teníem com la prevalència en els 18, després els 25 canviava quan no canvia. En realitat, el TEA és un trastorn del neurodesenvolupament que es manté al llarg dels anys. Al detectar això, sí que el Taulí va començar a dissenyar un programa que mirés de... que tractés de millorar l'atenció que es dona en les persones amb TEA en el pas aquest cap a adults, cap a CESMA, no? Cap a Centre de Salut Mental d'Adults. Aquest programa, que té un nom, es diu TABAS, a la vida adulta, està porta 2 anys en fase de prova, que vol dir que per demostrar que funciona s'han de recollir dades i fer un estudi que demostra que aquest tractament és més que el que es feia fins ara. Això requereix, com et deia, un temps d'estar-ho aplicant, d'estar-ho mesurant i d'estar-ho comparant amb el que es feia abans. En breu, aquest equip TABA publicarà els resultats, que esperem que siguin positius, i si així ho són, segurament es podrà anar amb més arguments per sol·licitar els recursos necessaris perquè s'implementi en tots els casos i es pugui realment millorar i optimitzar això que comentàvem, que el traspàs a l'edat adulta sigui l'adequat, no es perdin casos i es facilitin les ajudes que es necessiten en aquesta etapa, que és diferent de la que, de les ajudes que es necessiten en les etapes prèvies. La persona s'incorpora al món laboral o als estudis postobligatoris, comença a tenir potser una vida sexoafectiva diferent i veritable, més autonomia i veritablement sí que és molt necessari per això aquest programa.
Clar, canvien les necessitats, no? Però per això és important tenir tots aquests recursos i fer l'acompanyament per a aquestes altres etapes, no? I necessitats que tinguin. No sé si els resultats són positius i podran entrar tots els joves amb TEA i no sé si això generarà també doncs, interès en d'altres centres hospitalaris que potser doncs, també impulsin doncs, un programa d'aquest tipus.
Sí, pensem que sí. Home, evidentment, si el programa s'implanta, ha de ser accessible per a totes les persones amb TEA, aquí al Taulí. Jo crec que sí que en altres llocs ja es pren aquest model, no?, de que es faci bé una transició. De fet, aquest equip TAVA en algunes jornades científiques i ha guanyat algun premi. Això vol dir que sí que s'hi ha posat la vista en que és un programa amb bones perspectives i segurament acabarà fent-se extensible a altres territoris.
Amb bones perspectives i crec que també molt necessari. Explica'ns també si el fet de disposar d'aquest programa ja també dona tranquil·litat a les famílies, no? Que no hem parlat de les famílies, com ho viuen?
Home, sí, les famílies, moltes que proposem que entrin en aquest estudi, perquè com et deia està en fase d'estudi, estan encantades de participar perquè sí que són les primeres que, les que van recollir o van transmetre la necessitat aquesta. Llavors, estan encantades de participar, el que a vegades no els agrada o no els agrada quan els expliques és que com estan en una fase d'estudi, podria ser que el seu fill, filla, li toqués control, no experimental, que vol dir que en comptes d'aplicar el programa òptim s'aplica el de sempre, però bé, el de sempre ben fet també és un seguiment. El que passa és que el programa experimental és una millora afegida. Llavors això és el que a vegades no els agrada, però com entenen que estan fent una contribució a...
Per d'altres famílies, no?
Acaben participant i saben que després, un cop hagi passat el període d'avaluació, podran tenir, seran susceptibles de que se'ls hi apliqui tot el programa especialitzat. Només és qüestió d'esperar una mica per
tenir una
poder
mica
valorar.
De paciència, no? Però sempre
una
volem
miqueta,
doncs, aquella immediatesa. Parla'ns de també què és el que més els preocupa als pares, no? Doncs amb infants o amb joves amb trastorn d'espectre autista.
Clar, això depèn de la gravetat, perquè hi ha diferents nivells. Nosaltres clínicament ho classifiquem en tres nivells segons les necessitats i diríem que el 3 és el més greu. I dintre dels més greus doncs, serien les persones amb una discapacitat intel·lectual i potser amb absència de llenguatge, que van a centres d'educació especial. En aquestes famílies els hi preocupa molt, molt l'autonomia del seu fill, si podran residir sempre a casa amb ells, quan ells no hi siguin, què serà d'ells. Bé, en els altres, en els més lleus, que potser són nois i noies amb llenguatge, que fins i tot doncs, poden estar fent uns estudis postobligatoris o una carrera universitària, també els preocupa l'autonomia, però els preocupa aspectes com que s'integrin bé en la societat, que puguin relacionar-se amb qualsevol company de feina, que puguin tenir parella, i que tot això no els hi suposi un estrès tan gran com per arribar a fer una patologia secundària que sovint veiem que és deprimir-se, aïllar-se, que això és a vegades el risc que trobem amb els adults joves o les persones joves amb autisme que tenen un bon nivell, que no tenen gaire dificultats, que quasi passarien desapercebudes, però que hi ha aquest risc que no se sentin del tot integrats, que ha pateixit molt l'estrès al portar la vida que portem tots del dia a dia, que per ells pot resultar molt caòtica i que llavors es tanquin, es reclueixin i acabin fent una depressió major, un trastorn d'ansietat greu, aquestes coses.
Doncs per acabar, en un minut, minut i per ajudar-los també doncs, en aquesta inclusió a la societat. Un missatge final.
Un missatge doncs, que ens agrada molt tenir l'oportunitat de treballar en xarxa, amb educació, que pensem que estem fent la tasca principal per aquests pacients i que aprenem mútuament. Penso que podem aportar coses als TEA i que els TEA ens aporten molts aprenentatges a nosaltres.
Doncs a Núria Reina, psicòloga clínica del Centre de Salut Mental Infantojuvenil del Taulí, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia del servei. Bon dia.
Molt bé, gràcies.
Adéu.